Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. L'home sospitós que va disparar ahir contra dues persones en un bar de Sant Carles de la Ràpita s'ha entregat aquesta tarda a la caserna de la Guàrdia Civil de la localitat del Montsià. El presumpte agressor és veí del mateix poble, exparella de la dona ferida, i té antecedents i havia estat a la presó. L'home va entrar al bar, recordem-ho, al centre de Sant Carles de la Ràpita, i després d'una discussió va disparar un dels clients a l'esquena i la seva exparella, de manera accidental, a la cama. Després del tiroteig va fugir. Els dos ferits són a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, fora de perill. També és dia avui de cròniques judicials. D'una banda, destaquem que el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha denegat a Jordi Sánchez la possibilitat de sortir de la presó per fer campanya pel 21 de desembre, tot i que Sánchez, expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, és el número 2 de la llista de Puigdemont, de Junts per Catalunya per Barcelona. Precisament Sánchez i també Jordi Cuixart, president d'Òmnium, i Joaquim Forn, conseller destituït pel 155, han estat citats a declarar davant el Suprem per a l'11 de gener. Mentrestant, seguiran a presó. Un altre nom propi de l'actualitat judicial d'avui és el d'Oriol Pujol, que anirà a judici pel cas de les inspeccions tècniques de vehicles, les ITVs. L'Audiència de Barcelona no ha acceptat el pacte a què Oriol Pujol i tres acusats més, entre ells la seva dona, havien arribat amb la Fiscalia. I Rodrigo Lanza anirà a presó sense fiança per la mort d'un home a Saragossa. És el principal condemnat, recordem-ho, pels fets de Ciutat Morta. I sembla que va matar un home que portava uns tirants amb la bandera espanyola. Finalment hem sabut avui que Catalunya inverteix 1.500 milions cada any menys en educació que la mitjana espanyola. Això situa Catalunya a la cua d'Europa.
Ràdio Estel.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça. Aquest Nadal a taula us convidem a mantenir vives les tradicions. Assaboriu els fuets, les llonganisses, els bulls i les botifarres d'Embotits Ubac. 5 generacions i 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. Embotits Ubac, l'autèntic embotit de muntanya. Ara parlem de Ludens. Cava Ludens, que no falti aquest Nadal. Festiu, agradable, saborós i amb personalitat. Brindem? Boníssim! Consulteu la nostra web cavaludens.cat. Comandes al 93 897 81 29. 93 897 81 29.
Primer ens van dir que no podíem votar.
Ara ens diuen que hi ha coses que no es poden canviar i que no tenim dret a un futur més digne.
Encara no ho han entès.
La democràcia sempre guanya.
Esquerra Republicana.
Cada dilluns de 10 a 11 de la nit a Ràdio Estel, tot el futbol femení.
Tot el futbol femení amb Aran Soler i Paco Riojo a Ràdio Estel, amb el suport de la Federació Catalana de Futbol.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, sentim el Nadal.
Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
Estimats amics del Viure des de l'Essència, una setmana més compartint. Què més es pot demanar quan la vida ens ofereix la possibilitat de sumar entre tots? Avui, al programa, parlarem amb l'acupuntor Jaume Font. Parlarem des del sentir, des del nostre gran mestre, el nostre cos. I amb les festes nadalenques a tocar aquí a la cantonada, que podríem dir, no podríem oblidar que hi ha més de 3.000 persones dormint al carrer a Barcelona. Parlarem amb Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels. Com podem ajudar aquestes persones que no tenen sostre? Avui, al programa.
Estàs escoltant Viure des de l'Essència. Parlant des de l'essència. L'entrevista.
El nostre convidat d'avui diu: deixar-te sentir és el que et cura. Avui al programa ens acompanya el professional en medicina tradicional xinesa Jaume Font. Jaume Font, benvingut al Viure des de l'essència.
Gràcies per tot.
Moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Portes moltes eines per als seguidors, per als companys, els amics del Viure, des de l'essència. Avui parlem de la medicina tradicional xinesa, no? Una tècnica terapeuta que s'origina a la Xina ja fa entre uns 3.000 i 4.000 anys.
Sí, entre 3 i 4... Hi ha textos que diuen que inclús és més antiga, eh? I el seu boom més fort va ser fa uns 3.500 anys. Hi ha gent que diu que ve de Xina i molta gent que diu que, bueno, que allà es va conservar però que no sap ben bé d'on venia. Però es compta entre 3 i 4.000 anys.
Déu-n'hi-do, no? I s'ha rescatat. És una meravella veure com el nostre cos ens parla, no? Perquè, de fet, és un reflex del que sentim, el nostre cos.
Sí, sempre s'ha considerat que no va per separat. El cos i la ment sempre van junts. Les emocions i el físic sempre van junts.
Abans d'endinsar-nos més a la tècnica, penso que seria important formular-nos unes preguntes, no? Perquè els nostres oients ens poden semblar bàsiques, però probablement hi ha algú que ha sentit a parlar, per exemple, d'acupuntura, però no sap ben bé com funciona aquesta tècnica, no? Si realment, quines malalties podríem tractar amb l'acupuntura, Jaume?
Acupuntura es pot tractar qualsevol tipus de malaltia. A partir d'aquí, si arribem o no, ja és cosa de l'acupuntor.
De l'acupuntor, o inclús potser del pacient, no? Perquè també podem generar bloquejos interns.
Sí, sí. Hi ha gent que... Hi ha persones que venen i segons el seu estat anímic o inclús la seva manera de pensar pot fer més o menys havia de curar-se. Hi ha gent que sense voler és negativa per ella mateixa i a aquesta persona li costarà més de curar-se. I hi ha gent que és positiva i, en canvi, fa més havia. I llavors també hi ha una part nostra que podem... estar més ben preparats,
no?
Yeah. o en aquell, amb aquella persona no veure-ho prou bé i fer-ne més aviat o menys d'arreglar-la, o a vegades no curar-la. Però, bueno, gràcies a Déu, normalment solen sortir bé.
És resolutiu, no?
Sí,
o sigui,
sí.
Els pacients... Perquè es tracta de posar una agulla, però...
Es tracta de posar una agulla amb una sèrie de punts que després de fer el diagnòstic nosaltres fem una tria de punts per fer l'acupuntura o algun altre tipus de teràpia, però es tracta de fer això. Primer un diagnòstic i després fer una tria de punts com per poder posar aquestes agulles.
Fa mal aquesta agulla? Perquè igual hi ha algun oient que diu...
Normalment
que
no fa mal. Normalment no fa mal. Sí que hi ha casos en concret que ho demanes a la persona si li pot fer una mica més de mal perquè necessites fer un tipus de manipulació a l'agulla en concret per tenir més bons resultats. Li dius, em deixes fer això que em farem més aviat?
Demanant permís,
no? Demanant permís, clar, sempre. I normalment et diuen que sí, ho fas. Però normalment no té per què ser dolorosa.
Quan pot durar més o menys una sessió?
Una sessió... Les agulles ja estàs en uns 20 o 25 minuts posades. I quan les tens posades no notes res. El que passa que sí que, aviam, segons la persona, perquè si has de fer un diagnòstic ben fet i després amb la tria i tot... Bueno, has de comptar un 3/4 d'hora, a vegades se t'allarga una hora, segons la persona com la veus.
I compatible? És compatible amb la medicina convencional?
Oh, sí, sí, i tant.
No hi ha cap mena de contraindicació.
No, per exemple, nosaltres ens trobem amb molta gent amb càncer que ve fent-se la quimio, i el que intentes és reforçar l'energia, el xic, que nosaltres diem, i fer pujar les defenses perquè no hagin de deixar aquesta quimio. Totalment compatible amb tot.
I la majoria, quan la comencem a notar?
Això, tornem a estar allà mateix amb el pacient. Hi ha el pacient que la primera sessió ja s'hi coneix i que tot va molt bé, i gent que costa més. Normalment, si una persona em porta 3 i no millora, és difícil. Llavors, a partir d'aquí, a vegades inclús pots arribar a fer 8 sessions sapient que millorarà i no milloren, i després tu mateix els hi dius per deixar-ho, perquè saps que potser al cap de 2 mesos, quan els hi dius truca'm, saps que s'estaran trobant més bé, el que passa que la milloria ve més tard.
Cada cosa respon diferent.
Diferent.
No? Les senyores embarassades, els nens, també poden
sí.
practicar aquesta tècnica? També
sí,
se'ls
sí,
pot
sí,
aplicar
tant.
El seu cos?
El que passa que llavors també és una mica, segons el que fas, amb un nen per no clavar agulles li pots fer altres coses. Li pots fer tuïna, que és el massatge de medicina xinesa.
Tuïna?
Tuïna. Barreges el massatge amb punts d'acupuntura i vas seguint els meridians, també. Mm-hmm. O una altra tècnica és la moxibustió, que són una...
Que també en parlarem, sí.
Val. Llavors pot ser la moxibustió, després si cas en parlem.
Sí.
Llavors cada persona li pots fer una tria per el que sigui més convenient.
Per que el cos li respongui millor, no? Parlem d'aquestes tècniques, parlem d'aquestes altres tècniques de medicina tradicional xinesa que ens poden ajudar, no? Com comentàvem també, hi ha una que és molt curiosa, m'encantarà també quan els oients ho escoltin, la aeroacupuntura, sí? De l'orella, com es diu? No ho he dit bé ara.
Auriculopuntura, auriculoteràpia.
Clar, és que...
Sí, auriculoteràpia.
Ja, amb la cara que m'has mirat he pensat, hi ha alguna glòria que no estàs dient bé.
Jo pensava que era jo que no estava al dia.
No.
L'auriculopuntura és tota en l'orella, si l'agafem i l'invertim, és un fetus, és a dir, és un fetus invertit.
Mm, és molt curiós, eh?
Sí, això per internet o hi ha llibres que es pot veure i és curiós. Llavors, totes les parts del cos estan reflexats en l'orella. Mm-hmm. A partir d'aquí fem una tria també de punts que ens convé i podem posar o bé agulles durant 20 o 25 minuts, igual com en el cos, o podem posar unes agulles que es deixen semipermanent 3, 4, 5 o 6 dies, o es poden posar unes granetes que també es poden deixar una setmana o 10 dies perquè puguin anar millorant la persona.
I la moxibustió, en què consisteix aquesta tècnica, Jaume?
La moxibustió, hi ha diverses tècniques, va? Poden ser d'Artemis o incens. Llavors hi ha una tècnica, per exemple, que es fa, és com un puro fet de planta. Llavors, en aquests punts que nosaltres diem d'acupuntura, prens foc en aquest puro, i quan el tens encès, vas acostant el puro per donar escalfor, i llavors, quan la persona es comença a cremar, et diu prou. I llavors el decantes i te'n vas a un altre punt. I vas seguint els punts amb aquest tipus d'escalfor.
Estem parlant dels punts d'acupuntura, no? Quants punts tenim en el nostre cos?
Això és molt complicat a dir.
Però perquè per fer-nos una idea,
hi ha
no?
gent que estava parlant dies enrere, hi havia gent que, bueno, un professional que em deia que ell considerava que importants 200 i pico. A l'altre deia que per ell importants n'hi havia 1.000, no sé quan em va dir. És el que passa que està clar que no en toques 1.000 i pico. Abans en tocaràs 200 que no pas 1.000 i pico, perquè sempre vas a petar amb un tipus de punts en concret que saps que te'ls coneixes molt més bé i que et donen una efectivitat molt més important.
Si parlem d'un diagnòstic, no? Com comencem fent un diagnòstic del nostre cos? Venim a la consulta...
Sí. Quan parlem de medicina xinesa, sempre parlem d'energia. És a dir, per tenir una bona salut, l'energia té que estar totalment equilibrada en els òrgans i en els meridians. Llavors, aquesta energia la fabriquem dels aliments que mengem i de la respiració. Amb els aliments que mengem i la respiració, això fa una combustió que fabrica aquesta energia. Llavors, això s'escampa per aquests meridians, de la manera que la sang circula per venes i artèries, també tenim aquests meridians que s'escampen per tot el cos, circula aquesta energia, igual com la sang, però en aquests meridians, i es va passant per als òrgans i es van enganxant a altres meridians i van donant voltes, no? I cada òrgan té el seu meridià. N'hi ha d'extres, que no els direm, per no complicar la vida, però cada òrgan té el seu meridià d'acupuntura. Llavors, la manera de fer el diagnòstic i saber com està aquesta energia és amb el pols i la llengua, amb medicina xinesa.
Amb la llengua?
Sí, N'hi ha altres, però sobretot és més important fent servir pols i llengua. En la llengua, cada punt de la llengua és un òrgan en concret. És a dir, als laterals de la llengua hi ha el fetge i la vesícula biliar, a davant de tot hi ha el pulmó, en la punta, el cor, en la punta, una mica més enrere el pulmó, una mica més enrere l'aparell digestiu, que és melsa, pàncreas, estómac.
És curiosíssim.
Sí, un pelet més enrere intestins i a darrere de tot el ronyó i la bufeta. Llavors, si aquesta llengua és pàl·lida o rosada, o si una reieta és en concret en aquests punts que diem, sabem com estan els òrgans a nivell energètic. Si ens ajudem amb el pols, que és molt important, que n'hi ha 28 tipus de pols diferents, es considera entre 8 i 30, uns 28 tipus de pols diferents. Llavors, quan sabem fer aquest tipus de diagnòstic entre el pols i la llengua, ja tenim el diagnòstic i és quan comencem a fer la tria de punts i també del tipus de teràpia. Acupuntura, moxibustió, ventoses, auriculoteràpia...
El tipus de tècnica, no?
Que
el pacient pot necessitar.
Exacte, sí.
Com es comença una vegada tenim el diagnòstic fet, quin és el següent pas, no? Parlem també de que som yin i yang, tots sí. Tenim la nostra part masculina i femenina, no?
Sí.
Com podem aconseguir un equilibri entre aquestes dues energies que formen part nostra?
D'aquesta energia que estàvem parlant tenim dues parts, el yin i el yang, que és diuen el masculí i el femení. És com la natura, no? Tenim una mica de tot. Uh-huh. És a dir, la medicina xinesa ve directament de la natura. El ser humà està connectat a la natura, està connectat a la Terra, està connectat en el cosmos. Es diu que és un microcosmos, el ser humà, connectat al macrocosmos. Com que parlem sempre a nivell de natura, a partir d'aquí també hem de treballar amb els cinc elements i amb el yin-yang. Les energies yin-yang són oposades, però no poden estar una sense l'altra i per tenir una bona salut han d'estar equilibrades. Per exemple, el yang és la part femenina, el yin és la part femenina, el masculí i el femení. De dies que tenim ganes de moure'ns, és el yang.
L'energia de dia és yang.
És yang. La de dia és yang. La de la nit que tens ganes de descansar és yin. L'home és yang. És més compulsiu. La dona és més reflexiva, és yin. Hi ha el dalt i el baix, que ja, és dir, sempre hi ha oposats, però un és yang i l'altre és yin. Dret, esquerra, home, dona, dia, nit, però clar, un sense l'altre no pot estar. No podem tenir una dia sense una nit, ni un home sense una dona, exacte. Ni una dreta sense l'esquerra. És dir, sempre hi ha el dalt o el baix. És dir, sempre hi ha unes energies oposades, però que no poden passar una sense l'altra i han d'estar totalment equilibrades per tenir una bona salut. Això és una fase. L'altra fase són els cinc elements. Uh-huh. Els cinc elements és la fusta... Que és,
els cinc elements...
Els cinc elements és la fusta, amb el foc, amb la terra, amb el metall i a l'aigua.
Estem entrant a la natura, eh? Els cinc elements...
Estem entrant directament a la natura. La fusta, a dins de la natura, alimenta el foc. Tu poses llenya per fer foc. Quan el foc queda cendre, es converteix en terra. Quan la terra queda solidificada, es converteix en metall.
Estem fent un cercle.
Un cercle de salut.
Uh-huh.
I quan el metall es fon, es converteix en líquid, que és l'aigua. I a l'aigua torna a començar perquè alimenta la fusta on hem començat. Això és un cercle de salut. En la fusta on hem començat, la parella yin-yang d'òrgans és el fetge i la vesícula biliar.
Cada element el vinculem amb un òrgan.
En dos òrgans, yin-yang. Yin-yang. Uh-huh. Fusta és fetge i vesícula biliar. La fusta hem dit que alimentava el cor, que la seva parella yin-yang és... que alimentava el foc, que la seva parella yin-yang és el cor intestí prim. El foc alimentava la terra, que és la melsa, pàncreas, estómac. La terra alimentava el metall, que és pulmó intestí gruixut. El metall alimentava a l'aigua, que és ronyó bufeta, i a l'aigua tornava a alimentar...
Els oients probablement deuen dir... Mare meva, no? Quanta informació,
sí,
quan
sí,
hi ha al darrere de la tècnica, no? De la tècnica de la medicina tradicional xinesa, de tota aquesta gran varietat que ens ajuda a equilibrar-nos, no? És realment amb tot amb el que es van fonamentant per poder equilibrar el cos, per poder equilibrar les persones quan els hi venen per poder fer un bon tractament.
Sí, tot això que sembla tan complicat amb el tractament d'acupuntura o de tuïna o coaxialista és el que estem intentant regular. Aquest yin-yang i aquests cinc elements d'aquesta natura perquè hi hagi una bona salut. Per exemple, en el fusta és on tenim la ràbia, l'aire, que es diu.
Aquí ho tractem, el tema de les emocions, perquè realment som emocions. I al llarg del dia vivim diferents estats, no? I després, queda més endavant de l'entrevista, parlem del vincle que hi ha, no? Quan sento ràbia, a quina part del meu cos m'afecta, no? I què puc fer jo? Perquè també és important que els oients del Viure, amb la informació que els estem donant, diguin, què puc aplicar jo? Què tinc jo en mi per poder equilibrar-me? Aleshores, si ens trobem que tenim els peus freds, Jaume, què ens està succeint? Què està passant al nostre cos?
Per exemple, tens els peus freds, pots tenir una mica de molèstia en les lumbars o en els genolls o algun problema d'audició. Com que el fred és yin, ja t'està dient, per exemple, que pots tenir una insuficiència yang de ronyó, que és el que se n'en cuida d'alimentar més l'extremitat inferior, que és les lumbars, els genolls, els peus. Llavors, com que el yang està amb insuficiència, són com vasos comunicants. Com que baixa el yang, puja el yin. Per això puja el fred i notem l'ascensió de peus freds.
Fem un recorregut per les emocions, ens endinsem, no?, de com poden arribar a afectar el nostre cos, que en som absolutament, ara cada vegada menys, però som molt desconeixedors, i si li posem consciència, abracem l'emoció, no? Si posem consciència de dir, estic sentint ràbia o estic sentint tristesa, què li passa al meu cos? Perquè notem que algú es mou, però no li sabem posar nom. Aleshores, quan sentim ràbia, Jaume, què li succeeix al meu cos? Quins són els organismes, els òrgans, que se senten més afectats davant d'aquesta emoció?
Amb la ràbia sempre els més afectats és el fetge i la vesícula biliar. És on es bloquegen més aquest tipus d'energia. Per exemple, amb una persona que hagi tingut pedres a la vesícula biliar o que té pedres a la vesícula biliar, això són situacions que s'han anat menjant però que s'han quedat allà tancades. Situacions de ràbia,
Sí.
Que no vol dir que sigui una persona amb molta ràbia d'ella mateixa, sinó que la vida li ha portat una sèrie de situacions que ella ha anat tancant aquesta injustícia, aquesta ràbia a dins. I s'ha anat fabricant aquest tipus.
I el no treure-la, és molt millor treure-la moltes vegades.
Igual. No, i tant.
Val més, anem al bosc i cridem, sí, ens desafoguem,
sí.
No?
Tant com puguem.
Exacte, és important això.
Molt important.
No ens quedem res a dintre, perquè el que es queda a dintre arriba un moment que bloqueja i ens pot fer més mal del que ens puguem arribar a imaginar.
Sí,
no?
Sí, sempre.
Si parlem de la por, Jaume, a quina part del nostre cos ens afecta més?
La por i la inseguretat és el ronyó i la bufeta, és l'element aigua. Això no vol dir que la persona que tingui problemes de ronyons, segur que hi ha hagut molta inseguretat. Però amb això, i ho diré molt clar, no vol dir que sigui un cagadubtes. Jo en trobo molts empresaris que es passen tot el dia decidint situacions a l'empresa i, ostres, ai, això provoca inseguretat. Perquè darrere hi ha persones, hi ha diners, hi ha una sèrie de coses. El sol fet de tenir que decidir ja que hi ha una inseguretat, això vol dir que també pot tenir una insuficiència d'energia en el ronyó. Llavors hi ha la persona que té por per tot, que també hi entra. Però amb això no vol dir que tothom que tingui un problema de ronyó, parlant, com hem dit abans,
sí,
que sigui un caga dubtes. No, segons la situació és diferent, però vas a petar la mateixa causa, que baixa l'energia del ronyó.
Que baixa l'energia del ronyó, no? I el fet és això, aquí hem vingut a aprendre tots, la vida és un viatge d'aprenentatge constant. Jo dic aprendre i desaprendre, no? Perquè a vegades per poder continuar aprenent hem de desaprendre creences i coses que tenim inertes que igual ja no necessitem, no? Perquè és evolució.
Sí, tots evolucionem. Caiem i ens tornem a aixecar com podem i tornem
tant
a començar.
Això és, no podem perdre-ho de vista, no? Quan caiem, ens tornem a aixecar. Estem aquí per donar la mà, perquè entre tots sumem.
L'energia es mou, les emocions es mouen, tots ens movem.
La tristesa.
La tristesa es posa en el metall, que és el pulmó intestí gruixut. Llavors, es posa molt al pulmó, moltes vegades és a la pell, perquè es considera el tercer pulmó, com que transpirem pels poros, es considera el tercer pulmó, medicina xinesa. Moltes vegades aquesta pena no acaba de sortir, és quan hi ha problemes de l'intestí gruixut. Com que és pulmó, intestí gruixut, l'intestí gruixut serveix per treure tot tipus de porqueria, l'emocional també. Quan no es treu, és quan comencen a haver-hi problemes també en el colon. des de pòlips o altres històries. Important. Però la pena, la tristesa, sempre es posa pulmó.
És important de posar-hi consciència.
Sí.
L'alegria, aquestes emocions que ens omplen de joia, que ens fan, que ens expandeixen, no? Que el cor se'ns obre, podríem dir, no?
És l'element, en l'element foc, que és el cor indestiprim. El cor és l'alegria. Jo sempre relaciono el cor amb la família. Si tu pots tenir problemes en la feina, no sé, agafaràs una mica de ràbia en el fetge, una mica d'inseguretat, veure què passarà en el ronyó, però quan t'ataca la família, aquesta part més íntima, més estimada i més íntima, jo sempre la poso en el cor.
I com la podem equilibrar, Jaume? Perquè els oients ens escolten i diuen, d'acord, jo sento por, jo sento tristesa, jo sento ràbia, sé que m'afecta aquest òrgan, però com ho puc fer jo des de casa, no?, per equilibrar-ho. És allò que quan un nen petit cau i es fa mal al genoll i es posa la mà al genoll de manera... sense donar-se'n compte. És com si se'l calmés. Què podem fer nosaltres amb els nostres òrgans quan sabem que hi ha alguna cosa que no funciona?
Amb els cinc elements també tenen els seus sabors, i és molt fàcil. Però quan parlem ara del cor, el cor sí que és amor. Llavors no cal que t'hi discuteixis, a dir que t'estima i prou. No. Va més que discuteixis des del fetge o des d'un altre costat. Quan t'ataquen el cor, de dir que t'estima. No hi ha res a fer.
Bueno, és un mirall, no? Si estimes, tard o d'hora, la vida té un efecte bumerang, no? Que diem.
Cada element té els seus sabors. L'àcid està en el fetge i la vesícula biliar. L'amarg està en el...
Perdó, aleshores, si diem que cada element té els seus sabors... Uh-huh. Això ho vincularíem amb que si tenim una dolència...
Ens podem ajudar.
Amb aquests sabors, eh?
Llavors, hem dit que l'àcid està al fetge del cicle biliar, la marca està en el cor indestiprim, el dolç està en la melsa estómac, el picant està en el pulmó indestí gruixut i el salat en el ronyó i en la bufeta. Llavors, si saps que, per exemple, que tens el fetge amb unes transaminases, amb hepatitis, així, i agafes el sabor àcid, amb una mica d'àcid, perquè si fas un excés et pot anar al revés, és a dir, faràs un excés i no serà gens bo, però si tu agafes una mica d'àcid, te regularan. Agafes una llimona i t'ajuda a regular aquestes transaminases. Si tu tens un problema de cor o de l'indestí prim, si agafes una mica d'amarg, d'amargant, t'ajudarà a regular-ho.
Equilibrar-ho, eh?
De dolç en la melsa pàncreas i l'estómac. El picant en el pulmó indestí gruixut. I el salat en el ronyó i la bufeta. Però sempre té que ser una mica. Perquè si tu fas un excés d'aquests sabors, et provocaran l'efecte contrari. Mm.
És el fet de l'equilibri. No podem sortir d'aquest punt de dir no ens excedim massa, perquè tots els excessos, com sempre diem, no? Són dolents.
Si no mengéssim, ens moriríem. Però la persona que fa un excés del menjar brutal emmalalteix.
La importància de parar, no?, també, Jaume, perquè si ens endinsem una mica més la teva persona, suposo que, bueno, em consta que la teva vida va molt ràpid. Com ho fa, Jaume Font, per parar una mica en aquest món en el que vivim?
A part dels estones amb família, que per mi són molt importants, les poques estones que hi ha tenen que ser consistents. Llavors, a part d'això, jo tinc els meus hobbies, que és el anar a córrer i la meditació. On llevo molt aviat i vaig a córrer, el cap de setmana segur que hi vaig dos dies, i llavors a la nit, cada nit, sempre faig meditació.
Cada dia.
Llavors, durant el dia, el cap de setmana, doncs, si tinc un espai, doncs me'n vaig a fer una mica d'exercicis de qigong, vaig fent diverses coses, necessito... La poca estona que tinc per mi, necessito estar molt tranquil i molt sol, i em va, per mi anar a córrer, com que ho he fet de molt jovenet, és com una meditació-moviment. Tinc la meditació més parada i més tranquil·la que és a la nit, i la família. La família per poder regular una mica els siglaments i el llinguem.
Un gran equilibri, eh?
Sí, sí.
El viure des de l'essència ens agrada parlar, com diem ara, del sentit de vida, de que la vida és un viatge en els sentits, no? Si fas una mirada al passat, què veus, Jaume?
Aviam, veig una mica de tot, eh? Si haig de ser franc, veig pena, també veig inseguretat, també hi veig la ràbia. El que passa que quan vaig veient el passat i torno a girar cap al present, em dóna molta tranquil·litat. I satisfacció per el que s'ha arribat a aconseguir. No només jo, sinó al meu voltant. Uh-huh. Satisfacció quan estic en el present. Però al passat, t'haig de dir la veritat, que noto tot tipus d'emocions.
I en el futur?
el fotut, molta il·lusió. Sobretot il·lusió.
Un llibre que t'alimenti l'ànima. Un llibre que tinguis al llibre de la tauleta, que dius, aquí necessito anar ara.
Sempre en tinc dos o tres a la tauleta. Un que m'agrada sempre consultar una mica així, sense fer gaires coses, a veure quina pàgina en surt, és a l'I Ching, no? Per consultar-lo.
Té un punt a la resposta, a l'I Ching.
Sí, el punt a la resposta, no? Que per resposta en aquell moment a la pregunta que li fas en el savi, a l'univers, a Déu, al Tao, se li pot dir molts noms, no? I aquest sempre el tinc a la tauleta a nit perquè em fa gràcia, mira, aviam, això, em fa gràcia tenir-la allà i, bueno, m'està bé. Un que em va fer un canvi molt important quan ja començava, fa molts i molts, molts anys, a fer un canvi important perquè ja començava a sentir coses que començava a passar coses que no estava acostumat, perquè quan ets jove ets mig xuleta, ets mig xulo, però vas fent canvis, arriba un punt que dius, ostres, jo noto coses que això ja no són tan normals, i em va ajudar a fer una mica el clec, va ser l'autobiografia d'un iogui.
Aquí va ser on et va sentir reconfortat, podríem
dir. Sí, l'interruptor va acabar de baixar. I llavors, a partir d'aquí, n'he anat buscant altres que han sigut molt interessants, però el que va acabar d'ajudar de baixar l'interruptor va ser que l'autobiografia d'un iogui.
Si fem una mirada, què veus? Si et dic una mirada, si tries una mirada que t'arribi...
Jo el que veig és... Jo, sobretot, el que veig ara, en general, és patiment, però estic segur que acabarà bé.
És un home de fe.
Jo estic segur que tot, en general, acabarà bé. És només un procés que estem fent de canvi a madurar i a millorar les nostres situacions, en general, com a sers.
Podríem dir que per arribar a l'ordre ha d'haver-hi un caos abans, no?
Sí, estem en aquest moment, jo crec que estem en aquest caos, però estic segur que acabarà molt bé la situació, en general.
Si jo et dic una olor, quina olor t'arriba als teus sentits?
L'olor no és una essència en concret, sinó que és l'olor que fa el bosc un cop acabat de ploure, el Montseny. M'encanta el Montseny, quan ha acabat de ploure.
La teva terra, eh?
La meva terra.
Una veu.
Una veu. La dels meus fills, segur.
Un tacte.
El tacte, el de la meva dona quan arribo a treballar.
Una melodia.
Per mi és una melodia, els Segadors.
Si jo ara et dic unes emocions, uns sentiments, em dius a veure on et transporten. Mm-hmm. Felicitat. Una imatge de felicitat.
Jo diria el moment actual.
Agraïment.
En els meus pares, per l'evolució que han fet com a pares.
Esperança.
El futur, ho tinc clar.
Què et genera por?
Jo crec que por, tot i que no està bé, però crec que és la seguretat o el futur dels meus fills.
La tristesa?
Coses passades.
L'amor.
Els meus fills.
I la mort?
El futur. Ni més ni menys. No passa res. És una part.
Per tu és un trànsit?
És un trànsit. És una part de la vida. Per tornar cap a casa.
Una paraula que no és una emoció, però que segur que te'n genera moltíssimes. Si jo et dic el brot.
El brot, sí, una barreja.
Una barreja d'emocions.
Una barreja d'emocions maques, eh?
El brot
maques, amb molt sacrifici.
És un centre que hi ha moltíssim d'amor, és on tens a tots els teus pacients. Jo crec que ja no són pacients, són amics, no?
Sí, fa tants anys que els veig que ja són com de la família. Sí.
Ha estat un somni per tu, el brot?
Sí. És un somni que encara no s'ha acabat, crec, i espero que no s'hagi acabat. Fa 30 anys que estem treballant a nivell professional. La gent que treballa allà és una família, vull dir que ens n'enfotem un dels altres i a mi també em toca.
No, tant, a mi també li toca rebre.
A mi em toca de ple, vull dir que allà no hi ha excepcions, i ens hem convertit en una família. I com que és un poble petit, la meva família de sang amb aquestes fa tants s'han conegut de sempre que no s'han de començar una ni l'altra, no? Tot, per mi és tot família, però sobretot moltes il·lusions a la Grota. Encara hi han sigut, encara hi són, i espero que encara hi siguin d'aquí uns anys.
Una persona de referent a la teva vida?
De referència? Sobretot, torno a repetir, els meus pares per la manera que han evolucionat.
Dos pilars importants.
Sí, van començar que per la situació d'en aquells moments no sabien fer de pares i on t'han acabat és totalment el contrari.
Quin creus que és el sentit de l'existència, Jaume?
Evolucionar com a sers, des de l'amor. I crec que amb el caos que dèiem, que jo tinc l'ascensió que s'està visquent ara, l'humanitat, que només és un pas per poder arribar en aquest amor. Però és que no hi ha res més, eh? No ens emportarem res més.
No ens emportarem res.
L'amor.
Ja estem al final del programa. Ens ha encantat que ens hagis acompanyat aquesta estona compartint la teva saviesa, els teus coneixements des d'aquest amor.
He estat molt a gust, eh? De veritat.
Ens encantaria molt saber què és per Jaume Font viure des de l'essència.
Sembla que en repeteixo, eh?
Però és,
però
que...
és l'amor. És l'element...
Clar.
És l'element foc, el cor.
El cor, l'element foc.
El cor. I si t'enfades, no passa res. Estem vius, ens hem d'enfadar i hem de tenir por i penes. No passa per res, però sobretot l'amor. Que quan te'n vagis a dormir, tornis a recuperar-te dins de l'amor. I si t'has passat un dia enfadat amb algú, abans d'anar a dormir, tornis a parlar de l'amor i el respecte.
Doncs amb aquestes paraules tan boniques, des de l'amor, amb Jaume Font... Pels nostres oients del Viure des de l'essència, desitgem que així ho hagin sentit, un programa parlat, compartit i viscut des de l'amor.
Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Jaume.
Gràcies.
Fins la propera setmana.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Parlant des de l'essència. L'entrevista.
Avui, al Viure des de l'essència, ens acompanya el director de la Fundació Arrels de Barcelona, el senyor Ferran Busquets. Arrels, una fundació privada dedicada a l'atenció de persones sense sostre a la ciutat de Barcelona. Ens explica la campanya de sensibilització de Nadal, en què ens busca, ens acosta, ens apropa a la realitat de les persones sense sostre, perquè aquestes dates tan boniques, tan assenyalades, poden ser terriblement dures per una altra part de la població. Unes 3.000 persones viuen al carrer a Barcelona i la tendència cada vegada és més creixent. Avui el senyor Ferran Busquets ens destacarà les dificultats d'acostar-nos a aquestes persones que viuen amb desconfiança cap al món que ens envolta a causa de diverses situacions traumàtiques que han hagut de suportar en diversos moments, no? Senyor Ferran Busquets, benvingut al Viure des de l'essència.
Hola, què tal?
Estem molt contents que estigui avui aquí amb nosaltres, no? De que ens apropi aquesta realitat que vostès viuen i que valorem tantíssim, no? D'aquestes persones que ajuden d'aquesta manera tan desinteressada, no?
Sí, i de fet jo crec que has dit una cosa molt important, i és que el Nadal és una època molt dura, no? Perquè per molta gent és una època d'alegria, de retrobament, i és el moment precisament en què les persones que estan en una situació com... les persones que viuen molt soles en general es troben molt desemparades i molt... i és una època de recaigudes en què des de la Fundació, per exemple, hem d'anar amb molt de cura amb aquestes persones.
Molt, molt important, no? El fet de... Com ho fan en aquestes dates per apropar-se més a aquestes persones, no? Per arropar-les, no? Jo dic, per abraçar-los l'ànima.
Jo crec que, per exemple, una de les coses que fem des de la Fundació, una de les activitats que penso que és molt important que vam incorporar farà uns 5 anys aproximadament, és precisament, en aquesta època en què estem, fem un sopar de Nadal i un dinar de Nadal, tant el dia 24 al vespre com el dia 25 al migdia. Jo crec que això per molta gent és molt important. I és molt important sobretot perquè, sobretot per la possibilitat, perquè molta gent, potser, després no hi va, però el fet de tenir la possibilitat d'anar-hi ja és una cosa molt important. El fet de tenir algú que m'espera aquest dia per molta gent és una cosa molt important.
Sí, alguns dels nostres oients ara diuen, i com ho podem fer, per exemple, per el dia de Nadal? Jo estaré a casa amb la meva família i ara estic escoltant el senyor Ferran Busquets, d'Arrels Fundació. Com puc ajudar? Què puc aportar el dia de Nadal, per exemple? No? Perquè a vegades sembla que estiguem més sensibilitzats. Doncs vinga.
Jo crec que l'important és el que has dit ara mateix, que estiguem sensibilitzats. Jo penso que el més important per resoldre aquesta problemàtica, precisament, és que tothom estigui molt sensibilitzat. Perquè quan anem pel carrer i veiem una persona que està dormint al carrer, el que volem des de la Fundació, una de les tasques que teniu, dels objectius, és que la gent no es quedi tranquil·la quan passa pel carrer, quan hi ha una persona dormint al carrer, sinó que això ens trasbalsi d'una manera moderada, evidentment, no cal que anem a dormir amb moltes dificultats, només faltaria, però sí que és important que veiem aquestes persones com una injustícia que estem patint i que, en el fons, tots som responsables.
És intentar despertar aquesta llavor, no?, petita dins nostra, dir com puc fer per ajudar a l'altre, no?, perquè probablement, bueno, una gran... ningú es pot imaginar que un dia estigui dormint al carrer, no? Què els porta, a vegades, aquesta situació, no? El per què?
La gent està al carrer per una situació molt senzilla i és perquè no tenen un altre lloc on anar. És a dir, ningú està al carrer perquè vol, ningú al carrer passant fred, passant mullant-se en la pluja, passant molta calor a l'estiu, patint agressions, això no, ningú ho vol. Però la gent arriba al carrer perquè pateix moltes dificultats en algunes situacions, algunes persones també cometen errors, però això no justifica el patiment que han de passar al carrer. Però hem de tenir molt clar que la gent quan està al carrer està perquè no tenen un habitatge on està. És a dir, jo penso que l'exemple de Finlàndia és un exemple molt clar i molt gràfic, amb el qual, quan es van començar a construir molt d'habitatge públic, les persones van deixar d'haver gent al carrer. Per tant, és una responsabilitat de tothom. No culpabilitzem a la gent que està al carrer perquè és que no tenen... No és acceptable permetre que una persona estigui al carrer.
Anem a l'arrel, anem als orígens de la Fundació. Com va néixer? Com va començar tot?
Bé, Arrels va començar fa 30 anys perquè un grup de persones, precisament, que formaven part d'una parròquia, una parròquia de Montjuïc, el que van fer precisament és anar pel carrer i veure que no era possible que aquestes persones estiguessin patint d'aquesta manera. Llavors, a partir d'aquí van començar a fer uns processos i van començar a pensar que podien fer obrint un petit espai al carrer Sadurní i al final, després de 30 anys, doncs penso que s'ha fet moltes coses. Aquest any celebrem els 30 anys, però tenim el dubte si la paraula celebrar és la més adient.
Yeah. Són 30 anys d'esforç, d'acompanyament, de compromís, no? Un compromís de... Per quins objectius té la Fundació? Podríem dir, com s'estructura, no? Com ajuden a la gent del carrer? Perquè probablement molts dels oients diuen, a mi se'm comença a despertar la llavor, com puc fer jo per ajudar? Aleshores, ensenyem-los què és el que fem.
Nosaltres tenim tres missions bàsiques. Una és l'atenció a les persones, és a dir, apropar-nos a les persones, arribar. Malauradament, encara que a vegades no ho expliquem prou bé, ja ens agradaria poder arribar a tothom, però no podem arribar. Per tant, qualsevol persona que vulgui afegir aquesta entitat estarem encantadíssims. Per altra banda, després de l'atenció, tenim la sensibilització, és a dir, explicar a la gent que hi ha gent dormint al carrer, perquè, com deies abans, a vegades sembla invisible, a fer veure que és possible, que és una injustícia, que és una vulneració de drets, i després, finalment, hem de fer veure que és possible que no hi hagi ningú dormint al carrer. I la tercera part és la incidència. La tercera pota de la nostra entitat és la incidència, que és precisament intentar treballar, denunciar i canviar les estructures o propostes, fer propostes per aconseguir tot això.
Aleshores, però, com podem fer per apropar-nos a la Fundació i poder formar part d'aquesta gran família?
Nosaltres el que ens agradaria transmetre és que no volem que ningú ajudi a la Fundació, sinó que la gent ajudi. La gent tingui ganes de donar un cop de mà aquesta injustícia, diguem, de resoldre aquesta injustícia, i que Arrels sigui una eina per resoldre aquesta injustícia. Val? Perquè nosaltres diem, Arrels no necessita res, el que necessita les coses són les persones que van al carrer. Pues qualsevol ciutadà que estigui inquiet amb això, que ens truqui, que parli, podem fer des de voluntariat, des de fer aportacions econòmiques, des de donar-nos roba, sobretot d'home, val? Però sobretot el que necessitem és gent inquieta que tingui ganes de resoldre aquests problemes.
A dia d'avui, de quines xifres estem parlant? Anem unes 3.000 persones, cert? És així, a Barcelona?
De les 3.000 persones, ho podem separar en dos grans grups. Diem. Uh-huh. Una són les persones que estan dormint al ras, és a dir, aquesta nit hi haurà més de 1.000 persones que estiguin dormint al carrer, que és una xifra bastant esgarrifosa. Uh-huh. I després hi ha unes 2.000 persones que estan vivint tant amb espais, diguem, d'infrahabitatge o, per exemple, allotjats per entitats socials o per serveis socials. No? Per tant, estem parlant de 2.000. En total són 3.000, però fixem-nos que de les 3.000 hi ha 1.000 que estan dormint al carrer. Si no hi hagués cap servei social, si no fessin absolutament res, estarem parlant de 3.000 persones dormint al ras. Per tant, si hem aconseguit reduir de 3.000 a 2.000, a 1.000, perdó, doncs jo penso que això bàsicament demostra bastant que fent un esforç més gran podem arribar a reduir aquesta xifra a xifres que s'apropin molt al zero, diguem.
És possible, eh?
Sense cap dubte.
De quines zones són les que més problemàtiques, on vostès es troben que hi ha més feina a fer?
Bé, en general, les grans ciutats és el problema principal, i en el cas de Barcelona estem parlant, per exemple, de Ciutat Vella, Sants, Sant Martí, són barris on hi ha moltíssima més gent que amb la resta de barris de la ciutat. I això normalment és degut a que pues els espais més cèntrics, Barcelona és molt gran i, per tant, la gent busca llocs on pugui estar més al ras, més refugiada, més tranquil·la, o hi hagi entitats amb les que tu et puguis apropar.
Ferran, nosaltres, per exemple, ens imaginem de que estem caminant pel carrer, veiem una persona que està visquent allà. Mm-hmm. Com el podem ajudar? Quin primer punt, quin primer pas podem fer? Perdó, probablement parlar-li de la Fundació Arrels. Mm-hmm. Com, jo ara mateix surto de parlar a la ràdio de la nostra conversa i em veig una persona. Què puc fer per ajudar-la?
Bé, jo crec que el primer que podem fer és, primer, com has dit, ja se suposa un l'hem vist, no?, aquesta persona. Nosaltres, per exemple, tenim una aplicació mòbil que està evolucionant perquè té moltes coses a millorar encara, amb la qual tu pots dir he vist una persona aquí. Això ja és un primer pas.
Estem parlant d'una aplicació del mòbil que podem parlar de la ubicació de la persona.
Sí, i dir aquí he vist una persona. Llavors ara estem intentant moure tota aquesta maquinària perquè aquesta ser més ràpids en col·laborar amb aquesta, en trobar aquesta persona.
Molt interessant.
Sí, i a més el que volem és evolucionar perquè cada ciutadà pugui apropar-se a una persona, fer una mica d'explicació com fer-ho, perquè l'apropar-se a aquesta persona li puguem interaccionar, perquè malauradament hi ha moltíssima gent i no hi ha res més efectiu que una persona que vulgui ajudar una altra persona, diguem, no? I això és el que volem evolucionar. L'altre, doncs, ens poden trucar o enviar un correu també i per dir a veure què puc fer, no? L'altre és trucar als serveis socials, que facin alguna cosa, però s'ha de dir que malauradament, i és una de les coses més dures que potser que hem de viure, és que la solució immediata no existeix, val? Hauria d'existir, però la ciutat no està preparada encara amb això, però no està preparada perquè no volem, en el fons, eh? I el que hem de fer és acompanyar aquesta persona amb aquesta situació tan dura que li tocarà viure, malauradament, durant un bon temps. I això és un problema.
Durant un procés, no? Perquè també ens podem trobar que la persona estigui absolutament tancada, no?
I la persona està tancada perquè li ha fallat tot, no? Jo penso que tothom que ha perdut la confiança en algú o tothom amb el que hem perdut la confiança en un mateix sap lo difícil que recupera aquesta confiança, no? Pues una persona que ha arribat al carrer ha perdut la confiança en tothom perquè segurament ha provat de trucar a un amic, a la família, i si està al carrer és perquè li ha fallat tot això, no? Per les raons que siguin.
Aleshores, per què ara sí que seria possible, no?, aquesta desconfiança davant de la vida, no?
Sí, i a vegades aixecar-se és complicat si saps que és fàcil tornar a caure, diguem, no? Mm. I per això és molt important insistir molt, sobretot amb el fet de dir les persones que dormen al carrer que necessiten és... El primer que necessiten és recuperar aquesta confiança i després la garantia de que no tornaran a viure al carrer. És a dir, de lo pitjor que li pot passar a una persona a vegades al carrer, i cada vegada, almenys jo particularment, estic més convençut, és que millor quedar-se al carrer a una solució temporal i torna una altra vegada. Uh-huh. Per tant, per això nosaltres amb el tema dels albergs diem un alberg, que encara que això sembla que es pugui estar canviant, un alberg que tingui, que estigui durant 3 mesos i prou, doncs no serveix per a res, perquè és desfer, donar una oportunitat, donar una espurna d'il·lusió falsa encara i després tornar altra vegada, una altra vegada.
A nivell polític, quines propostes feu que els hi ara els polítics que ens estan escoltant? Com ens poden ajudar, Ferran?
Jo crec que el que han de fer és apostar per això. Tornar a l'exemple de Finlàndia, diguem, que és el país, uh-huh, potser de referència en aquest sentit. Una de les coses que, sense cap dubte, van fer va ser apostar per això, des d'un punt de vista, no sé si dir la paraula d'estat o política, diguem, no? Però la qüestió és que es va apostar per això, i la qüestió és que ho han resolt. Per tant, ho estan resolent d'una manera espectacular, no? Penso que és un país de referència en moltes coses, en educació també, no? Sembla ser, uh-huh, i amb això, i perquè s'hi fiquen. Per tant, al final, la paraula aquesta voluntat política sembla que és una de les raons, no? Es parla molt de pobresa, es parla molt de desigualtat, fins i tot amb els programes electorals, però a la pràctica, no es fan coses realment efectives. Jo penso que el que s'ha de demanar als polítics és deixin de pensar amb la mida, amb solucions de mida d'una legislatura i pensin en solucions a 20 anys o 30 anys, que és l'única manera de resoldre problemes tan greus com el de que hi hagi gent dormint al carrer. Però vull insistir que més que amb els polítics és un tema dels ciutadans. Nosaltres els escollim, el que hem de fer és apretar perquè com a ciutadans ens indigni que no hi hagi, que hi hagi gent dormint al carrer.
Ens hem d'emmirallar, com diu vostè, no, en aquests països, en Finlàndia, i veure que tot és possible, no?
Sí, encara que també hem de dir una cosa, i és que un punt a favor nostre, és que potser aquests països més nòrdics també tenen la dificultat a vegades per atendre gent d'altres països, diguem, en aquest sentit. Vull dir, sí que amb la immigració potser no és tan maco, diguem, la solució, no? En canvi, aquí aquest problema no el tenim. Però, bueno, el que és cert és que ja estan fent passos de gegant i que el que hem de fer és, malauradament, admirar-los i copiar-ho. Dic malauradament perquè és que vam començar alhora. És a dir, quan tu mires les entitats socials d'allà, van començar totes pel 87, 85, no? Com arrels, diguem, no? I per tant, perquè tots van tenir...
Algú hi ha, no?
Bueno, ells van fer uns passos que nosaltres no hem fet.
Aleshores, és focalitzar-nos en aquests passos per poder continuar avançant i que cada vegada, la propera vegada que ens trobem, ja parlem d'una altra manera, no? A nivell de col·laboradors, de persones que volen fer de voluntaris, quins requisits es necessiten? Com pot començar un procés?
En el cas dels voluntaris, el que és important és que la persona, quan vingui, primer tingui aquesta inquietud, després vingui amb un esperit de servei, val? Perquè això és molt important, és a dir, jo vinc a fer el que la persona del carrer necessita, no el que jo vull fer.
Què fa un voluntari?
De fet, a la Fundació un voluntari tenim voluntaris a tot arreu. Som una entitat que partim del voluntariat, i el voluntariat és tan important que està l'equip directiu. Bueno, i el patronat, fins i tot, no? Vull dir que el voluntari està a tots els estadis de l'entitat, i això és fonamental, no? Perquè és que el voluntariat té una cosa que és clau, que és fa incidència amb la pròpia entitat, no? No penso que no hi ha res més crític a Arrels que el voluntariat, no? I això és una cosa que bueno, a mi particularment m'agrada, no? Encara que a vegades són situacions complicades, no? Perquè es tenia ja la veueta constant, sí. Però d'això es tracta, no? D'això, per això estem els professionals. Els professionals estem per donar suport al voluntariat, no al revés, val? Llavors, en aquest sentit, el voluntari el que es demana és precisament aquest esperit de servei, no? I aquest esperit de servei, sobretot en el sentit de... jo vull que Arrels doni solució als problemes i a partir d'aquí a formar part de l'equip en l'àrea en què cadascú s'hi senti més còmode, no? Hi ha gent pues, que des que estan als equips de carrer, hi ha gent que estan amb els pisos, hi ha gent que estan fent tasques d'administració, hi ha gent que estan fent tasques d'informàtica, hi ha gent que està fent agafant el telèfon. Això cadascú, per sort, no? Com diria el Joan Maragall, diguem, no? Cadascú ha de fer el seu perquè el món funcioni, no? Bueno, no dic les paraules exactes, però ja...
Entre tots sumem, eh?
Exactament.
De quin nombre de voluntariat estem parlant a dia d'avui?
Durant l'any passen un miler de persones, però per dir-ho així, ara mateix que estiguin així en actiu són unes 400 persones aproximadament, no? D'aquestes persones, doncs, són fonamentals. És que sense el voluntariat a res no obri les portes.
Sens dubte. Campanya de sensibilització de Nadal. Què estan fent per aquest Nadal, no? El que dèiem el dia de Nadal, una celebració perquè la gent se senti que són una gran família. Què més? Què més poden... Amb què més ens podem sensibilitzar? Com més podem ajudar?
Nosaltres en aquests moments hem iniciat una campanya que es diu Homeless Commons, que és una campanya amb la qual verem imatges fetes per persones que... Bueno, fetes amb persones, amb què els actors, diguem, són persones que han viscut al carrer, voluntaris i professionals, perquè cada cop més volem que la gent se sorprengui a veure cares de persones que dius, aquest senyor està al carrer, no m'ho crec, no? Estem acostumats, abans fèiem més imatges de gent que estava dormint al terra, no? I donem aquesta imatge, però volem precisament donar la volta i fer veure que la solució és possible. I convidem, doncs, per exemple, la gent a veure aquestes imatges o fins i tot a adquirir-les comprant o fent un donatiu, perquè primer ho fem per arribar a nous públics i segon ho fem perquè el que volem és... fer veure això, fer veure que les persones que dormen al carrer tenen moltíssimes coses a portar i que, en el fons, ens estem perdent molt de moltes persones.
Sens dubte, sens dubte. Què el va despertar a Ferran Busquets estar on està a dia d'avui, no? En aquesta gran aventura d'acompanyament social?
Bueno, jo he estat fent tota la vida voluntariat, per tant, en aquest sentit, no sabria dir exactament com em va començar aquesta inquietud, però bueno, la veritat és que em va començar. I en el cas d'Arrels, doncs un dia que jo estava fent un voluntariat a la presó de joves de la Trinitat, per qüestions d'horari, jo vaig estudiar informàtica, no podia compatibilitzar i senzillament em va arribar una carta d'Arrels i vaig dir, doncs anem a provar això. I des d'allà vaig començar com a voluntari i un dia no sé com em vaig trobar... amb la direcció de la casa.
Li preguntaria, les casualitats existeixen?
Pues no sé si són les casualitats, però les oportunitats segur. I jo penso que al final... clar, jo treballo en una empresa privada i un dia vaig decidir fer un salt, però bueno, no sé, tampoc té cap mèrit en especial, però sí que és veritat que jo penso que, bueno, que estic molt content, diguem, d'haver fet aquest pas i sobretot de que hagin comptat amb mi.
D'aquest enriquiment intern,
I tant, sense cap dubte.
Ferran, si fa una mirada al passat, què veu?
Al passat, jo... el passat de Barcelona, diguem, no?, en aquest sentit. Pues jo el que veig és que, malauradament, la sensació és que hem avançat molt, molt, molt poc a poc, per exemple, amb els temes socials. Jo el que veig és... hi ha molta feina feta, moltes coses fetes, però no hi ha... O sigui, hem fet molta feina, però hem solucionat poques coses. No sé si m'explico.
Aleshores, si fem una mirada al present, a dia d'avui ens trobem així, com una mica, podríem dir-ne, encallats?
Jo crec que avui en dia estem molt encallats. Per exemple, hi ha un exemple, encara que fem passes molt petites, hi ha un exemple molt clar, que és el de la renda garantida que s'ha executat ara, que penso que és un gran pas, és un pas molt important en aquest sentit, no podríem dir que estem encallats, encara que tampoc ara ningú pot dir que s'acabi aplicant del tot, perquè passen coses que ho posen en dubte, diguem. En canvi, el màxim d'aquesta renda, que podríem parlar d'uns 600 euros, és obvi que és insuficient, perquè viure a Barcelona sense habitatge costa 437 euros al mes, més un lloguer ja són 800 euros. Per tant, la xifra està molt lluny de ser possible.
Sens dubte. Ferran Busquets, quin creu que és el sentit de l'existència? Estem acabant ja el programa. Lamentablement, el temps passa volant, realment.
Sí. El sentit, jo crec que és la busca de la... Cada cop m'agrada menys dir la felicitat, diguem, m'agrada més dir la satisfacció la satisfacció persistent, diguem, no? És a dir, estar satisfet cada un mateix amb la vida, amb els altres, però d'una forma més a la llarga, no? Perquè satisfet en un moment determinat poden ser moltes raons.
No? Més regular, podríem dir-ne, no?
Sí, exactament.
I què és per vostè viure des de l'essència?
Pues la busca d'aquesta sensació de pau i de tranquil·litat i de satisfacció d'haver fet el que en bona manera ha sigut capaç de fer, diguem, no? Fer feliç als altres, intentar fer feliç als altres i intentar que la gent del teu entorn almenys no sigui víctima de tu mateix, no?
Ferran Busquets, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Ens ha despertat. Tenim companys de la ràdio que estan escoltant aquí dient hi ha una informació molt interessant per poder compartir, per poder ajudar, per poder acompanyar, perquè realment, com diem, entre tots hem de sumar, entre tots ens hem d'acompanyar, perquè a dia d'avui hi ha una altra persona, però qui sap si demà també nosaltres ens podem trobar amb una problemàtica. Ajudem-nos, sí?
I tant.
Molt bones festes i moltíssimes gràcies per tot.
Bones festes i moltes gràcies a vosaltres.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
I això és tot per avui, estimats amics. Què dir-vos? Que us en recordeu que avui, en Fundació Arrels, hem intentat despertar una miqueta més aquesta llavor, no? Aquestes persones que quan estem passejant pel carrer podem veure en una cantonada i que probablement no tenen on anar i se senten absolutament soles i fora de la societat. Despertem una miqueta i acompanyem-nos, perquè és molt important no oblidar que ho hem de fer tot entre tots. Fins la propera setmana. Que sigueu feliços. Moltes gràcies, Toni Huguet, a l'equip tècnic, per estar aquí sempre ajudant-nos a fer que el Viure des de l'essència tingui un so diferent. Gràcies, Toni.
Per Nadal, Ràdio Estel. Sempre amb tu.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, El Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.